Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Olma Giró. Últim dia avui del debat de política general al Parlament. Els grups parlamentaris de PSC, Vox, Ciutadans i PP han demanat aquest matí a la mesa del Parlament que reconsideri la proposta de resolució que ha presentat la CUP i que insta el Parlament i de retruc al govern de Catalunya a convocar un referèndum d'independència abans que del 2025. Des del Parlament de Catalunya, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Aquests partits no volen que la iniciativa dels copaires se sotmeti a votació aquesta tarda i per això han demanat a la mesa que s'ho pensi millor i no permeti que se celebri aquesta votació. Ara, la mesa, que està formada per una majoria independentista, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, al capdavant, haurà de decidir què fa. Això sí, recordem que no fa ni dues setmanes que l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa van haver d'anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acusats de desobediència per haver permès que es votés una resolució sobre l'autodeterminació al Parlament.
Moltes gràcies, Judit. I a aquesta hora continua el caos a l'estació de Sants provocat per la vaga convocada pel Sindicat de Maquinistes de Renfe. La companyia ha suspès el servei per la impossibilitat de fer els relleus de maquinistes. Renfe ha acusat els treballadors de no presentar-se a la feina per complir els serveis mínims i el sindicat es defensa dient que la mala gestió ha estat de l'empresa que no els ha comunicat els horaris. En aquests moments, centenars de persones s'acumulen a les andanes esperant poder agafar un tren. L'aturada afecta totes les línies de Rodalies, però no a l'AVE, que funciona segons el previst. I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que deixar les treballadores de la llar sense dret a tenir prestació d'atur és il·legal i contrari al dret europeu. El lletrat argumenta que la mesura és una discriminació contra les dones que representen el 95% de les persones que es dediquen a aquesta feina. L'advocat general creu que la legislació espanyola que exclou aquestes treballadores és contrària al principi d'igualtat de gènere. Més notícies. L'alcalde de Sant Joan d'Espí, Antoni Pòveda, deixa el càrrec perquè el temps que dedica a fer de senador no el pot compaginar amb la feina d'alcalde. Aquests són els motius que ha comunicat fa una estona davant la resta de regidors en un ple extraordinari. Pòveda manté, però, el càrrec de vicepresident de Mobilitat i Transport de l'àrea metropolitana de Barcelona. I la Policia Nacional ha alliberat un home que havia estat segrestat a Vilaverd, a Conca de Barberà, i maltractat físicament durant 19 dies. La víctima va ser lligada de peus i mans, colpejada i estrangulada en diverses ocasions. Els dos presumptes segrestadors van demanar un rescat de 750.000 euros a la família de la víctima. El cas s'ha pogut resoldre després de la denúncia interposada pel pare del segrestat a Romania i la cooperació internacional. Els dos acusats han ingressat a presó. Més notícies. El jutge imposa 1.000 euros de fiança per cada un dels encausats en l'operació Judes. Les defenses dels encausats presentaran escrits de nul·litat per impugnar la resolució de processament dels encausats. Se'ls acusa de pertinença a una organització terrorista i a 9 d'ells, a més, pertinença i fabricació de substàncies o aparells de caràcter terrorista. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Luis Enrique ha convocat el jove blaurana Gavi, de només 17 anys, per disputar la Lliga de les Nacions la setmana que ve a Itàlia. En la llista que ha donat a conèixer aquest matí també hi ha els jugadors del Barça, Sergio Busquets, Pedri i Eric García. No hi ha, com ja es preveia, Ansu Fati, que tot just ha retornat fa uns dies de la seva lesió i ha disputat només 15 minuts amb el Barça. Per suplir aquesta baixa compta, això sí, amb el jove davanter del Villarreal, Jeremy Pino. Una altra vegada, el seleccionador espanyol no ha convocat cap jugador del Real Madrid. De la resta de la llista destaquen les sorpreses de Marcos Alonso, Reguilón i Pedro Porro. Sobre la convocatòria del jove Gavi ha parlat fa pocs minuts el mateix Luis Enrique.
Y es una pena para los jugadores que no pueden estar en la lista por lesión, pero es una oportunidad para otros que pueden venir, como es el caso de Gavi. Es un jugador que es un interior puro, muy al estilo Barça, un jugador muy interesante con balón, que tiene muchísimo todavía que mejorar y que crecer, pero que tanto con balón como con sin balón ya aporta cosas suficientemente interesantes para mí como para traerlo y verlo.
El primer partit de la selecció espanyola en aquesta competició serà el proper dimecres a San Siro contra Itàlia, actual campiona d'Europa. Encara en futbol, el Barça no té previst acomiadar de forma imminent a Ronald Koeman després de la derrota d'ahir. En la reunió de matinada, Joan Laporta ha decidit que Koeman dirigirà l'equip aquest dissabte contra l'Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano i la decisió es prendria durant l'aturada de seleccions la setmana que ve.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Però més notícies a les dues, Estel Migdia amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com estàs?
Contenta.
Molt contenta, eh?
Sí.
Et noto, t'ho noto. Perquè què estem escoltant ara mateix?
Tempus Fugit. Jo diré que és el meu tema favorit del disc que tenim aquí al davant, Blanc, de la Laura Andrés, que també la tenim al davant.
Això ja és bé, és que tenim disc tot. Laura Andrés, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Estàs preparada per asseure't al chest long del matí a Radio Estel?
Ganes. Oh.
Clar, és que la Laura Andrés, piano, ja gairebé no necessita presentació, però tot i així...
Bueno, per si un cas, la Laura és pianista, concertista i professora, es reconeix com a mamífera sàpiens de la varietat caucàssica, caòtica i antròpica. Intuïm que li agrada la xocolata i sabem del cert que li agrada ballar. Molta gent la va descobrir a Moté, era coach vocal, i des de llavors li ha pogut seguir la pista fàcilment perquè no pares.
Sí, no paro, és veritat. Soc una mica torpedo.
Fa menys d'una setmana estaves en concert a l'Estadi Olímpic amb el Tour Origen Bet, sí. La pianista en aquesta gira de la Bet Rodergues. El dia següent estaves a França tocant Ludovico Einaudi a la Llum de les Espelmes. Ahir tocaves acompanyada de la Roser Loscos al recinte modernista de Sant Pau. Demà i demà passat estàs a Premià. Després tornes amb el Tour Origen, seguiràs en Blanc. Tu d'on treus l'energia? Com carregues la pila?
A banda de menjar xocolata.
Exacte. La xocolata dona molta energia, ja ho sabeu. Suposo que és l'estar connectada amb fer coses que realment t'apassionen i et connecten amb la vida. És això, quan fas allò que t'agrada, no acabaries mai.
I tu, per tot i així, aquesta energia, al moment entenc que s'acaba, no?
Sí, sí, evidentment, eh? També, o sigui, també tinc els moments de relax i de dir, no puc, aquests moments de no puc i d'estrès també els tinc. Però sí que és cert que últimament ho estic gaudint molt i m'estic divertint, me n'enric de mi mateixa, fins i tot, no?
Això és boníssim, sí. Eh? Jo estic aprenent a riure de mi mateixa, eh? Sí. Perquè s'ha de fer més.
Cada dia, perquè si no...
Malament. No podem prendre tan seriosament, no? És com prendre'ns a nosaltres mateixos, tampoc tan seriosament, sinó, bueno, som una engruna, no? Que bueno, anem per aquí donant voltes i ja està, no? I doncs fer les coses amb amor i...
Laura, aquest disc que estem escoltant, el teu primer disc Blanc, sí. Dius que és fruit de la pandèmia, no? D'aquesta època tan fosca que ens ha tocat viure. Com et decideixes, no?, sí, a fer aquest pas de dir, va, doncs faig el disc.
És que és molt curiós, perquè jo és com si hagués viscut moltes vides dins de la música, sempre he fet música, però jo, clar, tinc una vessant de docent molt forta, a mi m'encanta donar classes, i sóc una apassionada de la docència i de fer créixer la gent, no?, de motivar i d'apassionar la gent. I què ha passat? Que, clar, no sé, va arribar la pandèmia, es van tancar a casa... I tothom em deia, és que molts amics meus em deien, però per què no fas un disc? I jo, no, aquella cosa, no? Jo no, perquè hi ha molta gent que ja fa coses molt boniques, jo no, perquè ja ho fa un altre, ai, vols dir, no? Aquesta, posar-me en dubte constantment. I va arribar la pandèmia i vaig dir, escolta'm, vull dir, si ens ha passat això a la humanitat, per favor, fem coses que ens facin com ressonar, no? Va, doncs vaig a provar-ho. I la primera idea era fer un pendrive en forma de piano. Això és allò, vaig pensar, els compraré aquests a l'Express, no? Uns pendrive i regalar-los a la família. Vaig començar així. Llavors vaig començar a fer temes i bueno, va, els gravaré. Ai, bueno, i si faig un... Va, vinga. I així, la cosa es va anar fent grossa com d'una manera natural. I d'aquesta manera em vaig decidir com una cosa natural.
I com és el pas de tocar el repertori dels altres a passar a ser el teu propi repertori, no? Abans deia la Mercè, bueno, comentàvem, sí, deia, sempre ajuda a fer brillar els altres, ara ets tu qui està, sí, al mig.
És que és molt curiós perquè justament a mi, fins i tot em van fer una vegada un programa que es diu Secundaris, o sigui, com que jo era la persona que estava darrere, sí, empenyent gent, no? I clar, aquesta vegada sóc jo i no... És, bueno, el dia que vaig estrenar el disc, és que era com que no m'ho creia. O sigui, jo crec que no sé, vull dir, jo no m'he casat mai, però imagino que el dia que et cases has de tenir una cosa així, no? Et fa com aquella il·lusió de dir, ai, quina cosa! Però saps que allò és com...
I vas de blanc.
I vas, sí, exacte, es diu blanc, no? Però és com, no sé, una il·lusió, era una, sí, il·lusió especial, màxima. Sí, i tampoc li dono una transcendència. És a dir, mira, jo faig això amb tota la meva humilitat, faig això i ja està, no?
I a banda, Laura, a mi m'ha cridat molt l'atenció, ens ha cridat molt l'atenció a l'Olga i a mi, que darrere del títol, a veure si ho diem bé, perquè s'ha de dir coixinet blanc,
és sostingut.
Blanc. Sostingut. A veure, què hi ha darrere d'aquest títol?
És que no sé per què, tot això ha sigut com intuïtiu, és a dir, tampoc puc explicar molt bé per què em va venir, però jo posava davant el que tothom veu, que és un hashtag.
Clar.
Hashtag blanc, hashtag blanc. I no és un hashtag, o sigui, el hashtag aquest en música és un sostingut, que el que fa és pujar una nota, i això es diu alteració musical. I clar, el període del que venim és un període alteradíssim, no? Ha sigut una alteració a la vida, no? Llavors el primer, el hashtag seria el sostingut, i la B del blanc correspon al bemoll, que és la que baixa la nota. Per tant, són dues alteracions. No sé, va ser una coincidència. Després també en Joan Vives, que és un compositor d'aquí a Barcelona, que és el compositor de La Cubana i de Davall de Gom i així, també em va dir, home, diu, aquest disc es diu com tu, diu, perquè tens sostingut bemoll, la de Laura, o Andrés, perquè em dic Andrés, i la C de Castells. Diu, és que més teu ja no podria ser. Diu, ja, bueno, ostres, ja això ja és...
És màgic.
És com, sí, ha sigut una, és com una màgia, sí, exacte.
Em sembla que blanc és fruit de les teves improvisacions, no? Tu dius, sí, que et poses davant del piano i improvises. Sí. I com és aquest procés? En recordes el que toques, després ho escrius, ho graves...
Sí, mira, és un procés bastant, bastant rudimentari el meu, perquè clar, jo sóc pianista, no treballo amb estudi, no tinc un estudi a casa meva, vull dir, jo tinc un piano i un mòbil per gravar-me. I el que faig moltes vegades és parteixo d'un estat, sobretot de, potser un estat emocional o alguna connexió, no sé, vull dir, a la pandèmia, per exemple, doncs, quan estàvem tancats a casa, vaig trobar a faltar molt els meus pares. Els meus pares són bastant grans, no diré molt, perquè si no s'enfadaran. I llavors estaven lluny, i llavors aquesta sensació de no poder-los veure, no?, em creava molta... Llavors els vaig fer una cançó de bressol, per exemple, no?, i era aquell moment, no?, de pensar en ells i pensar en tot el que m'han cuidat a mi, tornar-los-hi d'alguna manera. I connectar amb aquestes sensacions, no?, de... Partés d'aquí, de dins.
Clar, Laura, perquè nosaltres, per exemple, al món de la ràdio, Olga, sempre diem, ostres, hi ha un blanc, no?, a l'emissora.
El pitjor, el pitjor que et pot passar.
El pitjor que et pot passar, no?, que està, clar, ui, hi ha un blanc. Tu has tingut molts blancs a la teva vida, Laura?
Déu-n'hi-do. N'hi ha hagut uns quants, i diguem que n'hi ha uns quants que han sigut, per exemple, doncs, a vegades amb una feina que et pensa que serà, que durarà molt, i de cop i volta, doncs, s'acaba, jo què sé, perquè hi ha coses o així. Un dels més potents que he tingut és que jo vaig tenir una malaltia, vaig passar un linfoma, jo estava estudiant a París i tot estava com enfocat cap allà.
Quina edat tenies? Quan?
Uns 24. I vaig acabar superior de piano, vaig marxar a París amb molt d'esforç, perquè tot era, no?, la base de mi mateixa, de tirar endavant, i vaig venir per casualitat a veure la família aquí. Bueno, jo dic sempre que tinc un àngel de la guarda molt gros, perquè realment, vull dir, vaig anar al metge per casualitat, acompanyar una amiga, vaig demanar hora per casualitat. Per casualitat, una persona fallava aquella tarda, per casualitat, tot eren casualitats, i al final, bueno, perquè jo estava molt cansada, treballava molt també allà, no?, per pagar-me els estudis, i això, i amb un metge de capçalera que l'estimo a morir, perquè, clar, em va salvar la vida realment, i em van diagnosticar un linfoma, així... I llavors, clar, va ser un blanc, va ser un... Ok, ara què, no? Jo estava allà, i de cop va ser, anem allà, pleguem veles i venim cap aquí. Llavors és... a redirigir la vida, i tampoc no ho vaig viure com una cosa molt dramàtica, tampoc. Tenia com una confiança estranya en que
em sortiria. Que ho superaries,
sí. No, però no de mi, No sé com explicar-ho. No era de que jo soy una superheroïna. No hi crec jo, en això. Quan diuen, no, porque tienes que ser valiente. No. Quan estàs malalt, passes por, et cagues amb tot, amb perdó. Vull dir, també hi ha moments que renegues de tot.
Totalment.
I et fa ràbia que tothom m'estigui bé i tu no. Vull dir, tot això és normal i s'ha de normalitzar. Però sí que és cert que, bueno, no sé, digue-li confiança, digue-li creure en alguna cosa, jo què sé, però...
L'actitud, no?
Sí, com d'amor tota l'estona, no? I em vaig sentir molt recolzada també per la família i els amics. I
ho vas superar.
Exacte, va ser un blanc finalment dur, però molt bonic. Sí.
Parlarem d'actitud ara i de casualitats, perquè parlaves. Va ser una casualitat, un àngel de la guarda, però sí. En tens moltes de casualitats.
Sí.
Un dia estaves treballant i de cop estàs tocant el piano i la Shakira està cantant.
Sí.
Després estàs fent una presentació de disc amb ella i algú d'Operación Triunfo, passes al programa, algú dirà, bueno, quina sort, no té un àngel, en té 4 o 5.
Sí.
Però, tot i que hi siguin o no aquests àngels, ets tu qui acaba prenent aquella decisió, no? Qui diu, va, tirem endavant.
Clar.
Tens allò moments de dubte? Ets més de dir, ah, cap endavant i ja veurem què passa?
A mica m'he anat tornant com, vinga, endavant, però sí que molts dubtes. O sigui, clar, ai, quina por, quina por, però tira endavant, perquè aquestes coses passen una vegada a la vida. També és veritat que quan passen, intento donar el millor, sense estressar-me, intento donar el millor de mi, però sense, saps? Vull dir, vaig a fer el que puc i si funciona, funciona. I amb la Shakira va funcionar, i amb OT va funcionar.
També va funcionar.
I ha anat funcionant sempre, no? I allà on no arribo també, vull dir, amb tota la honestedat ho dic, mira, doncs això, no sé, si em diuen, fes un concert de free jazz, diré, mira, no, no és el meu, no? Vull dir que... És que estem aquí avui seguint molt de prop tota la vaga de maquinistes. Que no sé si sí. Ho has notat, com has arribat. No sé si no, estacions... Va, anem que ja m'estan dient. Vinga, connectem ara mateix per reconèixer aquesta valoració del secretari Ricard Font de la valoració que fan de la vaga.
Les afectacions als ciutadans. Els ciutadans són els primers perjudicats per aquesta situació de vaga dels treballadors de Renfe, però a més, doncs lamentem doncs, que sigui una vaga que té en el seu rerefons doncs, impedir el traspàs de Rodalies al govern de Catalunya, que, com saben vostès, és un dels principals objectius que té el govern de Catalunya en aquest moment plantejat, el traspàs de Rodalies complet perquè sigui operat per part de Ferrocarrils de la Generalitat. Lamentem, per tant, que una vegada més doncs, els ciutadans de Catalunya en el seu dia a dia de mobilitat es vegi afectada per una situació que no en són responsables. Ells paguen els seus bitllets, ells necessiten de una mobilitat sostenible en aquests moments per poder traslladar-se a la seva mobilitat habitual i, a més, ho lamentem en un moment en el qual doncs, saben vostès que sortim d'una situació de Covid, que el que fa és que necessitem que els serveis de mobilitat i de transport públic puguin tenir la màxima capacitat possible perquè, d'alguna manera, doncs, pugui donar un bon servei en el moment en què ens trobem i, una vegada més, doncs, Renfe, una vegada més, doncs, falla en el país i el que fa és posar més l'accent i posar més motius a que el govern de la Generalitat de Catalunya prengui una determinació com la que ja ha pres de completar el traspàs i que sigui la Generalitat, a través del seu operador Ferrocarrils, qui presti els serveis de Rodalies al conjunt del país.
Doncs estàvem escoltant ara mateix el secretari Ricard Font, que estava valorant els efectes de la vaga, el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, el senyor Font, que ha valorat, no?, en nom del govern, doncs, els efectes de la vaga, que déu-n'hi-do el que ha passat aquest matí, aquest caos a Rodalies causat per la vaga de maquinistes de Renfe, que això no acabarà aquí, no?, perquè tota una declaració d'intencions que estava fent el secretari Ricard Font. De fet, aquesta notícia l'està seguint la Sílvia Muñoz, ens en donarà més detalls ja a l'informatiu del migdia, a l'Estel Migdia, amb Joan Trias. Ara tornem, oi que bé, aquest relax que ens proposa la Laura Andrés, amb aquest blanc, Olga.
Una meravella. La Laura, com dèiem, és pianista, concertista, professora. Crec que també per casualitat vas començar a fer música, però a partir de quin moment dius... Em vull dedicar a això.
Doncs la veritat és que va ser quan estava estudiant batxillerat, diríem, que bueno, quan arriba el moment aquell de triar carrera, no? Que ja, a mi m'agradava el periodisme, per exemple. M'agrada molt escriure i, no sé, m'agradava molt... Soc bastant lletra ferida, llavors m'agradava tot... Però realment allò de dir, ostres, una cosa que et mogui de dins, no hi havia res, no? I no sé, vaig arribar a casa i vaig dir, és que jo vull seguir fent música. I em van dir, doncs, tira endavant.
Et van acompanyar. Sí, és que a vegades pares. Amb les coses artístiques sí. Passa això, que et diuen, i què tal una feina de 9 a 5? Què et semblaria?
Exacte. Clar, aquest és el problema, que jo durant molt temps m'he debatut, amb això també, perquè clar, vulguis o no, venim del que venim, jo tinc l'educació que tinc, però és veritat que els meus pares sempre m'han recolzat i venim d'una família treballadora
I ells, vull dir, al contrari, sempre m'han dit que fes el que jo creia.
I d'alguna manera que estan parlant d'aquest acompanyament, clar, tu has acompanyat també en diverses edicions d'Operación Triunfo, no?
Sí.
Bueno, a gent doncs, que comença en el món de la música, sí. No? Com ha estat aquesta sí. experiència, Laura?
Ha sigut supermaco, superdivertit, superbonic. Jo, a més, el primer any, que el 2017 per mi va ser el primer any, diríem, l'any de l'Aitana, la Maia i tota aquesta colla. I clar, jo cada vegada que marxava un plorava com una magdalena, perquè pensava, Déu meu! Saps? I després te n'adones que quan surten és quan comença la vida, no?
Clar.
Però jo, clar, per mi era com un drama. Després ja vaig entendre el que era, no? Però jo ho vivia com molt intensament, molt de veritat. I va ser molt bonic, perquè era, el 2017, sobretot, el que va ser més bonic és la màgia aquesta de que tothom... que ningú sabia què passaria.
Sí.
I aleshores hi havia com una fragilitat i una vibració molt diferent, no? Molt, estàvem tots així com en brilli-brilli, no? Després, clar, els que ja van venir els altres anys ja tenien la lliçó apresa.
Però
no?
Les primeres vegades sempre són molt especials.
Sempre són molt especials. Totes ho han sigut, per això, després. Vull dir que, perquè la segona hi havia el Miqui, companyia, que també molt, molt maco.
Clar, sí, és sí. molt difícil, no? A vegades això és el que tu deies, o sigui, t'hi poses tant, no? I l'emoció sí. està tan a flor de pell que costa, no? A vegades fins i tot distanciar-te,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És molt intens, eh? És molt intens. I per nosaltres, encara que estem allà, vull dir que anem fent classes, no? Els
clar.
que som coach i així, però, per exemple, la Noemi Galera, que és la directora, que es passa tota la setmana allà, és una, vull dir, tres mesos així és molt bèstia. Sí, sí.
Tot i així, clar, si a tu et diguessin què t'agradaria fer durant tota la vida? Tocar el piano, ser professora, treure nous discos. Ara t'ho preguntarem si et tens sí. en ment, no? Un nou
sí,
proper
sí,
disc.
Sí. Jo crec que tot. És que m'agrada tot. Al final, mira, jo conec, tinc molts amics que són músics i que diuen, ostres, a mi fer classes no m'agrada, no? I a mi és que m'encanta. O sigui, a mi m'apassiona. Evidentment, si l'alumne respon, quan tens alumnes d'aquells que venen per obligació perquè el pare vol que toqui i el nen no vol, és com, ostres, apunta a futbol, que el nen el que vol és... Vull dir que cadascú... Però quan tens alumnes que els hi toques la fibra i l'edat és igual, vull dir, a davant del piano som tots iguals, eh? Som nens. Vull dir, tenim els nostres pànics, surt tot allà. I és un procés molt maco.
Sí. Si algú ens està escoltant i pensa... Està fent música, no? Piano, qualsevol altre instrument, cant, potser... I està dubtant, no? Suposo que és una conversa sí. recurrent que sí. et trobes amb alumnes en funció de l'edat que tinguin, també, no? Com
sí.
més grans, més deu passar.
Sí.
Què els diries? No sé si perquè s'animin, que siguin conscients que potser no és fàcil tots els dies, que no sempre has d'estar amunt...
Clar. És que al final aprendre un instrument és una cosa de llarg recorregut i diuen que per dominar una cosa hi has d'invertir un mínim de 10.000 hores, no? Vull dir,
això ho és, ara contarem.
Ara hem de comptar, això diuen, no? Vull dir que, clar, llavors, que hi ha fases, és com a la vida, no sempre sí. estem alegres, però podem estar feliçment tristos, no? De dir, bueno, mira, avui tinc un dia trist i no passa res. Amb la música passa igual. De vegades arribes a uns topes i et sembla que no avances i de cop, puf, allò es desfà i tires endavant.
10.000 hores.
400, comptant, ja,
416
no,
dies, més d'un any sense parar, sense dormir ni res.
Laura, aquest blanc, fas una crida a gaudir del viatge, no?
Sí.
A fer coses que a un mateix li fan feliç. Què et fa sí. feliç a tu, a banda de la música, Laura?
A mi em fa feliç... La música em fa feliç ballar. Ballar m'encanta. És una cosa que m'allibera molt perquè no, el meu cap deixa de pensar. Perquè el meu cap va bastant ràpid i penso molt, tota l'estona estic allò... I llavors ballar, o sigui, passar pel cos, tot el que té a veure amb l'expressió i tot això m'allibera molt. M'agrada molt llegir, també. M'agrada molt anar a la muntanya. Ara no, aquest any no hi he anat gens, però també m'agrada molt. I això, i compartir estones de qualitat amb els amics, que no sempre és fàcil. Vull dir que a vegades sempre quedes, sí. que fem un cafè ràpid, no? Sempre anem així.
És veritat, tens tota la raó, eh? Perquè sí. moltes vegades... I és difícil, no?, posar el límits, diguéssim, no?,
sí.
a la feina i dir, no?, perquè
sí.
també són necessaris, no?, els moments
sí.
amb la família, amb els amics...
Sí. Perquè sobretot quan és una cosa tan com aquest disc, no? Que és una cosa pròpia, perquè quan si vas a treballar, per molt a mi m'apassiona la meva feina, però sí que és veritat que dius, bueno, ja està, pum. Però quan és una cosa tan d'allò que està tan enganxada a un mateix, és que no t'ho treus a sobre, no hi ha manera.
Blanc és el primer disc.
Sí.
És el primer, hi haurà un segon, un tercer...
Sí, 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 allà, bueno, anem fent. Aquest blanc és això, venia a reivindicar de fer allò que ens faci feliços, a nivell de... Però no cal que siguin coses molt grosses, sinó... Si vols pintar, pinta. Si vols escriure, escriu. Si vols ballar, balla. Fes el que hi ha d'això. I ara, diguem que, bueno, la cosa va començar perquè una discogràfica italiana em van contactar perquè els hi va agradar el que feia i em van demanar que els hi fes un tema per un recopilatori que sortirà, bueno, està ara aviat, i el dia 14
surt el meu tema. He fet un tema per aquesta discogràfica i el publicaran, diríem, 14 d'octubre. I clar, va ser com, ostres, que fort, no? I llavors, a barrel d'això, ja, bueno, ja tinc un parell de temes nous. El que passa que ara he de generar una mica d'espai per seguir fent temes, perquè ara mateix està...
Jo ara estava mirant a Olga, el tour blanc de la Laura Andrés, clar, que està passa per tot Catalunya, però a Àger, Lleida, no?, que vas aquest cap de setmana...
Sí, vaig ara, el dia 11 vaig, sí, vaig a Àger. Sí, aquest cap de setmana estic a Premià, però
això,
que passa que
Premià,
vaig a un concurs que es diu The Lightens, que fan a Premià de Mar. Després, el dia 11 vaig a Àger, el dia 15 vaig a Sabadell, i ja no me'n recordo, després vaig a Cabrils, em sembla, vaig a Vidreres, també, que aquest és nou, aquest està tancat fa poc, que aquest, això serà bo, perquè, o sigui, estaré 3 dies a Itàlia amb Candlelight tocant, em porten a Itàlia a tocar, i quan baixi, cap a Vidreres.
O sigui, perquè el Candlelight, a la llum de les espelmes, no?, sí, és una experiència, jo ara estàvem parlant amb la Olga, no?, preparant l'entrevista, això deu ser impressionant,
és molt xulo, és molt bonic. Realment és una iniciativa, és una empresa molt grossa que està a nivell mundial i, bueno, van conèixer i van confiar en mi i això, estic fent diferents repertoris amb ells i la veritat és que és molt xulo perquè realment creen una màgia molt maca perquè trien espais bonics, posen moltíssimes espelmes, són LED, atenció, s'ha de dir, perquè si no allà faríem una aquelarre, vull dir que no entra el vestit, jo soc una mica patosa, no?, t'entrebanques, bueno, en fi, no, més val que no. I llavors, clar, diguem que el fet de que tu estàs allà com a espectador, no?, i clar, amb aquella llum, que tot està fosc, aquella llum tènua, et porta a un estat gairebé meditatiu, i llavors la gent surt com... No, que els sembla que... I és realment perquè et deixes portar per la música.
A mi em sembla meravellós, perquè, a més, és una manera d'apropar la música clàssica, que a vegades sembla que està tan totalment lluny, tan elevada.
Exacte.
I també de que hi hagi referents, que potser també referents de música clàssica també estan molt lluny, i hi ha moltíssims nanos que toquen instrument, que van al conservatori, i que potser a vegades els ajudaria que hi hagués aquests referents.
Ui, tant.
Ja hi sou, per sort, però que en calen més encara.
Sí, i a més... Aquesta iniciativa jo trobo que està molt bé perquè, de fet, hi ha hagut molta gent que m'han vingut després del concert i m'han dit ostres, és el meu primer concert, no?
Que xulo!
I clar, i dius, bueno, avui he vingut a veure, no sé, Ludovico Einaudi, que és un neoclàssic, no? Però potser ara es motiven i per Nadal se'm van a veure les 4 sessions de Vivaldi. Vull dir que està bé perquè, bueno, vas entrant,
potencies,
no?
Potencies, exacte. Sí. Laura, tu que ets més diurna o nocturna?
Una mica de cada. M'agrada molt llevar-me d'hora, però és veritat que la nit també m'atrapa molt.
Nocturna, és un dels temes del blanc.
Sí.
Com et vas inspirar? Què volies explicar?
Aquí, sobretot, era l'època que vaig estar fent més muntanya, que va ser abans del confinament i després, quan ens van deixar sortir del confinament, i em vaig passar aquell... O sigui, va ser sortir i anar-me a nadar al Pirineu i no baixar fins que ens van tornar a confinar. O sigui, vaig fer totes les rutes, havia de ser por haver. I a les nits de muntanya són escandalosament boniques. I tot, l'aire, tot el que t'envolta, no? Aquesta profunditat de les muntanyes, estar a dalt... De contemplar la immensitat del cel i de la terra, no?, que tens allà davant, i és aquesta cosa, no? Per això hi ha un contrabaix que és molt profund, que de fet el toca una noia també, la Cristina Membrive, i hi ha un contrabaix per sota i el piano també, no?, té una amplitud que... Mira...
Moltíssimes gràcies, Laura Andrés.
Ha estat un plaer. Mira, jo ara mateix estava entrant a lauraandrés.com,
sí,
que des d'aquí ja puc comprar la meva entrada, per exemple, per anar-te a veure... A Premià de Mar em sembla que ja està...
No, a Premià de Mar, no, perquè és o sigui, el proper seria... El 15 està exaurit, que és el de Sabadell, a l'11 a Àger. Però clar, Àger queda una mica lluny, Però bueno...
Mira, ara... Clar, sí...
Pues agafeu un cap de setmana llarg per la Lleida...
Pues mira, jo m'hi apunto, lauraandrés.com, si vols veure la Laura Andrés en directe presentant-nos, doncs, aquest disc blanc. Ha estat tot un plaer, Laura. Moltíssimes
gràcies.
I amb aquest nocturna de la Laura Andrés, nosaltres gairebé hi arribem al punt de 2:15. Com sempre, Olga, no marxis lluny,
Tinc
sempre
la lupa
ben a
punt.
Prop. On posaràs la lupa?
La pau, ja ho saps. La pau al món.
D'aquí res. Escoltant aquest nocturna i arribem doncs, a gairebé al punt de 2:15.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-1768. 669-56-1768 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Passen un minut de 1:45. La setmana passada celebràvem aquest Dia Internacional de la Pau i des de l'Institut s'entregaven els premis ICIP Constructors de la Pau. Olga, tu has volgut posar justament la lupa a aquest tema.
Sí, perquè el que dèiem de bon matí, quan érem petits i et deien pots demanar un desig, què vols? I deies un desig, la pau al món. I a mesura que ens anem fent grans, molts d'aquells pensaments utòpics se'ns van desdibuixant. Però, per sort, hi ha qui, tot i fer-se adult, segueix treballant per la pau, com, per exemple, en Xavier Masllorens, que és president de l'Institut Català Internacional de la Pau. Molt bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Justament, per no perdre aquesta cultura de la pau, des de l'ICIP heu llançat el concurs de hip-hop pau.
Sí.
El nou món que volem és lliure, divers, feminista, acollidor, solidari, sostenible.
Anem sentint la campanya. Qui vulgui té tota la informació a icip.cat, però aprofitem que tenim Xavier. Qui pot participar en aquest concurs que va més enllà de la pau, perquè també convideu a reflexionar sobre la no violència i els drets humans a través de la música?
Sí, perquè tot està lligat. Realment la justícia global és una tasca que se'ns ha fet cada vegada més complexa, però que al mateix temps que aplega moltíssima gent, perquè hi ha tanta gent bona que fa coses bones en el món ara com n'hi havia fa 100 anys. El concurs de hip-hop per la pau és un concurs que va adreçat a joves tant de l'educació formal com la informal o la no formal, és a dir, per les escoles de secundària de tot Catalunya i també per les entitats, com per exemple un grup de Càritas que va guanyar un concurs de hip-hop fa 2 anys, o bé un esplai, l'escoltisme, és a dir, per grups de joves que vulguin realment fer hip-hop i a partir de la música, doncs, canviar el món.
Qui vulgui participar, com dèiem, té tota la informació a icip.cat. Hi ha premis per qui guanya. El primer és l'enregistrament i producció musical d'una peça de rap a un estudi professional. El segon és un taller de rap impartit a una entitat, a un centre guanyador. Aquesta és la 6a edició d'aquest Hip Hop Pau. Quina valoració en feu del que ha passat fins ara al llarg d'aquests anys?
Doncs realment molt positiva, perquè aquest premi és un premi que va increixendo, que cada vegada té més gent interessada, més grups d'institut, especialment, cada vegada més interessats, i d'arreu de Catalunya. És una cosa molt transversal, tant geogràficament com de primer a quart d'ESO i de batxillerat. Per tant, realment estem molt contents, perquè cada vegada hi ha més gent que a través d'aquesta música, del hip-hop, doncs fa una denúncia, fa una proclama i realment treballa per la pau a la seva manera.
És meravellós, perquè nosaltres començàvem avui el dia una mica descreguts, diríem, no?, de la pau, però com tu deies, segueix havent-hi gent que fa coses per aconseguir aquesta pau, que és conscient de que fa falta aquesta cultura i que les noves generacions també s'impliquen.
I n'hi ha molta de gent, perquè el que posa pau a la seva família, el que fa que dues persones que no es parlaven es parlin, el que fa que en el seu barri hi hagi un servei més, el que s'enqueixa davant de l'Ajuntament o, del seu govern, doncs perquè es necessita que es faci més cas a les persones vulnerables, el que aconsegueix una llei millor per grups vulnerables de la nostra societat. És a dir, hi ha tants casos de persones que estan treballant, molts d'ells sense saber-ho, que estan treballant per un món en pau, per la cultura de pau, que al final és la cultura del diàleg, la cultura de no voler resoldre les coses amb violència. Jo fa poc vaig llegir una persona, que, una persona, un professor belga, o holandès, perdona, que deia que realment és veritat que hem fet ja com a natural la cultura de la violència.
Sí.
Llavors ens creiem, doncs, per exemple, el que va dir el cap de l'Estat Major fa dos dies dels Estats Units, que tindran un atemptat d'aquí un any i que, per tant, cal seguir armant-se, rearmant-se, i amb aquesta cultura de violència d'acció-reacció, no? Això ens ha portat a on som ara. Després de 20 anys de la guerra contra el terror, el que hi ha és un terror de guerra a tot arreu. I, en canvi, la cultura de la pau es va fent pas, a poc, perquè també es va veient la tonteria i l'estupidesa humana que significa gastar tants diners en armament i, en canvi, no gastar-los, doncs, en alimentació o en altres coses.
Xavier Mas Llorenç, president de l'Institut Català Internacional per la Pau, ens han quedat moltes coses a parlar, si et sembla, o el convidarem avui. Avui el convidem perquè vingui un altre dia a un altre punt de vista, no?, i que en Xavier, doncs, pugui parlar d'aquesta cultura de pau que tant ens fa falta.
Que ens fa molta falta, molta falta.
Què et sembla, Xavier? Et convidarem un altre dia aquí al matí a Ràdio Estel i ens en dones més detalls.
Perfecte.
Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que siguin aquests minuts finals del programa. Gràcies, Xavier Mas Llorenç. I així, d'aquesta manera, nosaltres ja arribem al toc de queda. Ho fem amb Miquel Morgà.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Tot i que som a la ràdio, avui no me'n puc estar de parlar-vos de televisió i, sobretot, després de llegir als diaris aquesta notícia. Diu, el consum de la televisió va caure un 23% uns mesos després del confinament. Un 23%, que és molt, eh? Ja sabíem que amb això del confinament el consum televisiu pujaria, però aquesta caiguda de l'audiència tan gran que ha vingut després ens hauria de fer pensar, o més aviat hauria de fer pensar als responsables de les graelles de programació televisiva, què està passant. La meva opinió, Mercè, si m'ho permets, és que la tele han estirat més el braç que la màniga. Vull dir que durant molts anys, sobretot les televisions privades, han vist que el muntar segons quins escàndols era molt rendible i s'han passat de frenada. En honor a la veritat, jo també he detectat que em passen coses estranyes, eh? Vull dir que tinc comportaments no habituals quan em poso davant de la tele i veig segons quins programes. I tu em diràs, què és el que et passa, Miquel? Quines sensacions experimentes? Doncs mira, bàsicament m'altero, i jo que sóc una persona per norma tranquil·la i pacífica, fins i tot arribo a notar unes certes intencions, no sé com dir-t'ho, no diria que violentes, perquè no sóc violent, però gairebé. Hi ha escenes televisives que no comparteixo de cap manera i que, a més, em fan sentir vergonya aliena, però que tenen un poder d'atracció que fan que em quedi atrapat davant de la tele com una mala cosa. Acostuma a passar això amb personatges que criden molt, que s'esbatussen i que, a més, m'expliquen coses que a mi, la veritat és que ni em van ni em venen, que és el que més em sorprèn. Però, esclar, quan entres en aquesta dinàmica, hi ha un moment que ja estàs com immunitzat i fas, diguem-ne, que el camí de tornada, és a dir, el de la desconnexió. I penso que potser això és el que provoca aquesta baixada d'audiència de la tele. M'ha semblat que avui seria, ja que parlàvem de televisió, que seria molt il·lustratiu recordar alguns fragments històrico-vergonyosos, en podríem dir, de la tele, que ens van fer gràcia en el seu moment, que fins i tot ens van escandalitzar i que, curiosament, ara, passats els anys, potser fins i tot semblen innocents o de pa sucat amb oli. Mira, comencem amb dues dones que encara avui estan en actiu i que precisament pateixen des del programa on apareixen, que és el Sálvame, bé, el Sálvame i tots els seus derivats, pateixen una de les baixades d'audiència més contundents. Em refereixo a la Patiño i la Belén Esteban, enganxades ja fa un temps.
Perdona. Ya estoy harta de que te metas oye, con todo
perdona,
el mundo.
Perdona, yo no vengo a historia de
nadie. Y que con tus gritos, oye, porque grites más que nadie, dejes a la gente tirada. Ya estoy harta, Belén, se acabó. ¿Entendido? Ya estoy harta. Se acabó. Ya está bien, ¿eh?
També hi ha moments televisius que t'atrapen, però diguem-ne que més pel seu friquisme. Ara que veiem dia sí, dia també, com pateix l'entrenador del Barça, com pateix amb el Barça, però també com pateix les rodes de premsa, me'n recordo d'un compatriota seu, el Van Gaal, el Luis Van Gaal, que ha passat a la història dels zàpings televisius.
Tu eres muy malo, muy malo. No. Tu eres muy malo. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. Muy buen, Edwin Winkels.
També és veritat que hi ha discursos generals de segons quins canals, no de personatges ni de programes, sinó del canal en general, principalment fets des de Madrid, que crispen, però que tenen enganxat i atrapat sense poder-hi fer res, sobretot perquè no saps ben bé si viuen en un altre món o és que realment ho fan de mala fe.
La vida administrativa, económica, judicial se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país.
Un maestro que contaba que tenían prohibido hacer caso a un niño que dijera que quería hacer pis.
Sí.
No lo pide en catalán.
En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español.
En fi, Mercè, jo em poso molt nerviós i em violenta molt veure aquestes coses per la tele. Entre d'altres motius, perquè al final acabo pensant què faig jo mirant això si no m'interessa ni el personatge i encara menys el que m'està explicant. En fi, jo quan era petit sempre havia escoltat que la roba bruta es renta a casa. Però sabeu que a casa d'aquests personatges d'aquest tipus de programa no els devien ensenyar aquesta frase. En tot cas, m'ha cridat l'atenció titular i com cada dia el toc de queda, volia compartir-lo amb vosaltres. I ara, Mercè, perdona, però me n'he d'anar perquè tinc pendent per veure el programa d'ahir la nit, allò de l'última tentació, que no m'interessa, però m'ho vull mirar sobretot per després poder-ho explicar. Apa, adéu-siau i fins demà.
Gràcies, Miquel, per aquest toc de queda. Ara nosaltres ens hem d'acomiadar ja, tenim el temps molt just, només per donar el nom del guanyador, Ferran Serra, que s'emporta aquesta magnífica cistella que provoca, ha respost correctament doncs, la freqüència madurada d'avui, era els Picapedra. Per tant, felicitats al Ferran Serra. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara a l'antena de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda i l'informatiu religiós sense distància. Que vagi bé, fins demà.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre els animals i el medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 10 del vespre a Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Ràdio Estel.